Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 1 de març de 2013. El papa Benet XVI va acomiadar-se ahir de les multituds, novament des del balcó de Castel Gandolfo, la residència d'estiu on s'estarà 2 mesos abans de la retirada definitiva al Vaticà, i va dir que a partir d'ara és un pelegrí més que viu els últims dies de la seva existència, després d'ocupar la seu de Pere.
Cari amici,
estimats amics,
sono felice di essere
estic feliç de ser amb vosaltres,
comptant
amb la bellesa de la creació i amb la vostra simpatia, que em fa molt de bé. Gràcies per la vostra amistat i pel vostre afecte. Vosaltres sabeu que aquest dia per a mi és diferent dels anteriors. Ja no sóc el pontífex suma de l'Església Catòlica. Fins a les 8 sí que ho seré, però després ja no mai més. Sóc un senzill pelegrí que comença l'última etapa del seu últim pelegrinatge en aquesta terra.
Andiamo avanti insieme col Signore.
Anem junts,
bene della Chiesa,
endavant, amb el Senyor.
Grazie, vi importo adesso.
Gràcies, fins ara. Em sento molt recolzat per tots vosaltres. Que Déu us beneeixi. Gràcies per tot.
Sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a voi tutti.
Eren les últimes paraules públiques de Benet XVI com a papa abans que a les 8 del vespre es fes efectiva la seva renúncia. A la tarda, el Sant Pare va abandonar el Vaticà en un helicòpter que el va portar fins a Castel Gandolfo. Han estat, els de les últimes hores, moments molt emocionants. L'Església viu el trànsit d'un papa a l'altre, però per primera vegada en 600 anys després d'una renúncia i no pas després de la mort del pontífex. El Sant Pare, amb la màxima normalitat possible, s'ha acomiadat en les últimes hores també dels cardenals i ha dit, com acabem de sentir, les últimes paraules del pontificat adreçades al poble creient i a tot el món. Ha estat, aquestes paraules d'humil pelegrí, un testament, una ratificació de la senzillesa que Joseph Ratzinger ha mostrat en aquests 8 anys i durant tota la seva vida. Ressonaven encara ahir les paraules de l'última audiència, dimecres, quan Benet XVI va dir que la barca de l'Església tindrà un altre pastor perquè no és ni seva ni del poble cristià, sinó de Crist. Passen ja 3 minuts de les 8. Salutacions avui de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumint, fixant la mirada en aquest període de seu vacant que comença a viure avui l'Església, en el resum de l'actualitat de les últimes hores. Recapitulem, el papa Benet XVI va viure ahir l'última jornada de pontificat, com vau poder seguir amb nosaltres durant tot el dia en una programació especial. Va passar la nit anterior acompanyat de nombrosos fidels a la plaça de Sant Pere, que el van voler acompanyar en l'última nit al Vaticà.
La renúncia de Joseph Ratzinger es va oficialitzar a les 8 del vespre d'ahir, quan va signar l'abdicació. La seva protecció ha passat ja de mans de la Guàrdia Suïssa a agents de la Gendarmeria Vaticana. Convertit en papa emèrit, Joseph Ratzinger continuarà ostentant el tractament de santedat. Segons la Santa Seu, desapareixerà de l'escena, però ell mateix ha insistit que no tornarà a la vida privada.
Ahir al matí, a la sala Clementina del Vaticà, Benet XVI encara va saludar un per un els cardenals presents a Roma, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Josef Ratzinger també es va poder acomiadar de la cúria romana.
Benet XVI va prometre reverència i obediència incondicional al nou pontífex. Va ser en l'acte d'acomiad amb el col·legi cardenalici, format per tots els cardenals que ja són a Roma des de fa dies per organitzar el conclave que ha d'escollir el seu successor. El degà dels cardenals, Angelo Sodano, va agrair l'exemple que els ha donat Benet XVI. El papa, per la seva part, va voler també agrair la feina feta pels cardenals. Ho va fer personalment parlant en privat amb cadascun d'ells.
Sobre l'última audiència general del pontífex Ratzinger, el bisbe de Solsona va destacar ahir la senzillesa amb què es va mostrar el ja pontífex emèrit.
En el seu més clàssic estil, una catequesi planera, directa, concreta, profunda, i en cap moment amb sensació d'equilibrisme, sinó parlant obertament i amb valentia.
Sentíem, com dèiem, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, i encara sobre el dia d'ahir destaquem que les campanes de l'Església de Roma van sonar de manera simultània pocs minuts després de les 5 de la tarda per dir adéu al papa Benet XVI. En aquells moments pujava l'helicòpter que el va portar a Castel Gandolfo, la localitat d'estiueig dels pontífecs, a poc més de 30 quilòmetres de la capital italiana, on va arribar al voltant de 6:15 de la tarda. Abans, un petit grup de gent l'esperava a la sortida dels seus apartaments pontificis per acomiadar-lo.
En aquest viatge han acompanyat el papa Ratzinger, el seu secretari i prefecte de la Casa Pontifícia, l'arcabisbe Georg Ganswein, el seu segon secretari Alfred Schuerep i també Monsenyor Leonardo Sapienza. Ha viatjat igualment el seu metge particular, Patrizio Polisca.
Benet XVI va ser acomiadat pels peus de l'escala de l'helicòpter pel cardenal degà Angelo Sodano. També és destacable que a les 5 de la tarda Benet XVI va escriure el que va ser el seu últim tuit com a pontífex, on s'hi podia llegir: gràcies pel vostre amor i suport. Espero que sempre experimenteu la joia que arriba de posar Crist en el centre de les vostres vides.
I en el programa especial que us vam oferir ahir sobre el comiat de Benet XVI, una de les intervencions destacades va ser la de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que és a Roma des de dimarts. El cardenal Martínez Sistac va confirmar ahir a la nit que les reunions de purpurats prèvies al conclave són imminents.
Ens sembla el dilluns proper tindrem... Ens sembla que comencem aquestes congregacions generals i considero que serà un dels temes. Un dels temes. Pot ser que hi siguem tots, i que es decideixi avançar-lo. Pot ser que estiguem tots i que la majoria dels cardenals considerin que no, que ens hem de conèixer més, que hem de parlar més, que hem de reflexionar més sobre com està l'Església, com està el món, per trobar doncs la persona més adient per poder fer aquest servei del Ministeri Patrí.
El cardenal Martínez Sistac també va explicar a Radio Estel que en la salutació personal a Benet XVI el pontífex li va parlar de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família.
Porto el record d'aquella celebració inoblidablement en el meu cor. O sigui que recordo aquella celebració, quan ja em va dir la celebració d'aquest matí m'ha deixat un record inoblidable.
L'arcabisbe de Barcelona també va destacar que el Sant Pare estava molt serè, que l'ambient en la trobada amb els cardenals va ser de molta fraternitat i esperança.
Repassem altres notícies de l'actualitat de les últimes hores. A banda de la notícia de la renúncia del papa, el govern espanyol es carrega avui d'arguments per portar la declaració de sobirania del Parlament al Tribunal Constitucional. El Consell de Ministres analitzarà un informe del Consell d'Estat segons el qual hi ha prou fonaments jurídics per impugnar la declaració.
Segons el Consell d'Estat, que és un òrgan consultiu i, per tant, no vinculant, la declaració tindria efectes jurídics perquè reconeix com a subjecte de sobirania el poble català quan la Constitució estableix la unitat d'Espanya i que la sobirania resideix en el poble espanyol. L'acord, però, no va ser unànime. Dels 9 membres de la Comissió Permanent del Consell d'Estat, 2, Herrero de Miñón i Fernando Ledesma, s'hi van mostrar contraris. El dictamen del Consell d'Estat s'afegeix al que va fer en el seu dia l'Advocacia de l'Estat, que arribava a la mateixa conclusió i també considerava que cal portar la declaració a l'alt tribunal.
Des del govern espanyol, el ministre José Manuel García Margallo valorava positivament la decisió del Consell d'Estat i des de Catalunya el portaveu Francesc Homs parlava ahir de miopia democràtica i acusava l'executiu de Rajoy de voler fer callar la voluntat dels catalans utilitzant la justícia amb finalitats polítiques. I més temes d'actualitat. El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decretat llibertat provisional amb càrrecs per a l'expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general de l'empresa municipal Innova de Reus, Josep Prat, i l'exdirector del Servei Català de la Salut, Carles Manté.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya indica en un comunicat que tant Prat com Manté segueixen imputats en la causa per delictes de malversació de fons públics, estafa, tràfic d'influències, negociacions prohibides a funcionaris, blanqueig i també contra l'hisenda pública. Com a mesura cautelar, el jutge ha decidit retirar-los els passaports perquè no marxin del país.
Els dos periodistes del diari El Mundo, que van publicar que l'expresident Pujol i altres alts càrrecs convergents havien cobrat comissions il·legals i tenien comptes en paradisos fiscals, afirmen davant del jutge que els van facilitar la informació altes esferes del Ministeri de l'Interior.
L'esborrany publicat pel diari el novembre passat en plena campanya electoral catalana s'atribuïa a la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Espanyola, l'UDEF, però fins ara cap responsable policial l'havia reconegut ni tampoc l'havia validat. Segons han informat fonts judicials, han explicat que no poden concretar la font emparant-se en el secret professional i que cap responsable policial ho reconeixerà perquè incorreria en un delicte de revelació de secrets.
I la diputada socialista al Congrés, Carme Chacón, que va ser cap de cartell del PSC a les últimes eleccions generals, ha replicat al primer secretari del partit, Pere Navarro, que no entra en els seus plans presentar-se a unes eleccions amb un programa en què no cregui, en referència al dret a decidir.
Després de la votació d'aquesta setmana al Congrés, en què els socialistes catalans, tret de Chacón, recordem, van trencar la disciplina de vot del PSOE per primera vegada, Pere Navarro ha advertit Chacón que no podrà ser candidata del PSC si no assumeix el dret a decidir tal com l'entén la formació catalana. Chacón, però, no preveu aquest escenari. Ha dit que no li passaria pel cap proposar als ciutadans un programa en què no hi creu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
3 minuts i mig i serà 9:15. Seguim resumint l'actualitat d'aquest primer divendres del mes de març i primer divendres de mes, com dèiem. Luis Bárcenas va parlar ras i curt ahir quan li van preguntar si havia anat a l'INEM. Va dir que no es va apuntar a l'atur i que no ho farà. L'extresorer i exsenador del PP, que ha presentat una demanda contra el Partit Popular per acomiadament improcedent, va fer aquestes declaracions a l'entrada del seu domicili a Madrid, on els periodistes li van demanar si pensava inscriure's per cobrar les prestacions que li pertoquen.
Doncs sí, després de la demanda de conciliació presentada contra el Partit Popular, l'acte de conciliació entre Bárcenas i els populars tindrà lloc en les properes 3 setmanes. Aquesta és la fase prèvia al judici, que s'evitaria si les dues parts es posessin d'acord. Mentrestant, Esquerra Unida ha presentat una querella contra ell i també contra exdirigents del Partit Popular, entre els quals hi ha Federico Trillo, Ángel Acebes i Rodrigo Rato, per la suposada comptabilitat B de la formació. La querella, presentada conjuntament amb associacions com Ecologistes en Acció o l'Associació Lliure d'Advocats, considera que no és possible ni tampoc probable que la fortuna de 38 milions d'euros que Bárcenas va acumular a Suïssa fos fruit de la seva feina i, en canvi, apunten a les presumptes activitats delictives de la xarxa Gürtel.
I el Ministeri de Defensa ha iniciat els tràmits per dictaminar si han de ser sancionades i, en aquest cas, establir quin tipus de sanció els correspon unes declaracions fetes pel general de divisió en la reserva, Juan Antonio Chicharro, en un fòrum sobre les forces armades i l'ordenament constitucional, on va dir que la pàtria és anterior i més important que la democràcia.
El general Chicharro, en situació de reserva, és membre de l'Assemblea Permanent de la Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild, que té per finalitat recompensar i distingir oficials generals, oficials i també suboficials de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil per constància en el servei i irreprotxable conducta. Com a militar a la reserva, segueix sotmès al règim disciplinari militar, cosa que no passa amb els militars retirats. Aquesta llei preveu càstigs per als militars que expressin públicament opinions que suposin infracció del deure de neutralitat en relació amb les diverses opcions polítiques o sindicals. També sanciona les expressions públiques contràries o de menyspreu contra la Constitució, la Corona i altres òrgans, institucions o poders.
El govern de Barack Obama als Estats Units ha demanat al Tribunal Suprem del país que permeti el matrimoni entre persones del mateix sexe i que torni a ser legal a l'estat de Califòrnia. També l'ha instat a derogar la proposició 8 que prohibeix aquests casaments.
El Departament de Justícia va enviar ahir a la nit una opinió legal al Suprem en la qual declararà la seva oposició a aquesta proposició. D'aquesta manera, la Casa Blanca s'implica en els dos casos sobre matrimoni homosexual que el Tribunal analitzarà aquest mateix any. Obama és el primer president dels Estats Units que s'ha mostrat favorable a aquest tipus de matrimoni, a més dels 80 líders també del Partit Republicà, que també s'han mostrat en el seu suport al dret constitucional de les parelles homosexuals a contraure matrimoni.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça-Riga el va derrotar ahir al Khimki de Moscou per 71-69 en partit de la novena jornada del top 16 de l'Eurolliga.
Doncs sí que nou triomf permet als de Xavi Pascual dominar el seu grup amb un balanç de 8 victòries i només una derrota. Navarro, amb 19 punts, va ser el màxim anotador d'aquest partit. Pel que fa a la resta de partits del grup F, derrota del Caja Laboral contra el Maccabi de Tel Aviv per 62-66, victòria del Montepaschi de Siena sobre el Fenerbahçe per 87-69 i finalment triomf de l'Olympiacos a la pista del Besiktas per 60-79. Ara el Montepaschi de Siena és el segon de grup amb 7-2 i l'Olympiacos tercer amb 6-3.
I seguim parlant sobre el Barça-Riga perquè Joan Creus, el fill del mític jugador de bàsquet Joan Chichi Creus, ha estat cedit al Bàsquet Manresa fins a final de temporada.
El fill del secretari del tècnic blaugrana, que va ser ídol del nou Congost, jugava fins ara al filial, jugant la posició de base, té 21 anys i ocuparà el lloc de lesionat Javi Rodríguez. Per cert, que el Manresa també ha confirmat que Ferran Lavinha es queda fins a final de temporada.
El Futbol Club Barcelona ha confirmat que la bengala del clàssic de Copa de dimarts Barça-Madrid no es va llançar des de la zona de la graderia del Camp Nou on estaven situats els aficionats madridistes.
Tot i que hi estava prevista una reunió entre la seguretat del club i els Mossos d'Esquadra, finalment aquesta trobada serà avui. L'objectiu és que entre el Barça i la policia catalana es tornen a analitzar les imatges de la càmera de seguretat de l'estadi de les diverses càmeres que hi ha instal·lades al camp. Els Mossos d'Esquadra consideren que es van produir irregularitats pel que fa a la seguretat en el partit de Copa al Camp Nou contra el Madrid.
I en Fórmula 1, tot i la pluja que va caure ahir sobre el circuit de Catalunya a Montmeló, alguns equips van poder dur a terme les primeres simulacions de cursa de cara al proper Gran Premi d'Austràlia.
Doncs sí, el millor temps el va obtenir Marc Weber amb un Red Bull i el segon lloc va ser per Hamilton, el tercer per Felipe Massa i Alonso va quedar vuitè.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, amb una imatge de la cúpula de la plaça de Sant Pere del Vaticà i l'helicòpter allunyant-se'n, titula Santa Seu vacant, evidentment sobre la renúncia de Benet XVI. El diari Ara titula sobre el fre al dret a decidir del Consell d'Estat. La declaració de sobirania anirà al Constitucional, diu el titular. I també hi ha una foto de la cúpula del Vaticà amb l'helicòpter del Papa allunyant-se'n. El Punt Avui titula Raons d'Estat contra el pacte sobiranista. El País, el PSC supedita a la consulta la seva relació amb el PSOE i també ofereix una fotografia de la cúpula de Sant Pere amb l'helicòpter del Papa en el moment de marxar cap a Castel Gandolfo. L'ABC, amb una imatge de Benet XVI acomiadant-se des del balcó de Castel Gandolfo, titula Fi del pontificat de Benet XVI sempre en el cor. Diari El Mundo. Idees va pagar 1 milió a l'empresa que va reformar el xalet de José Blanco, referint-se a l'exministre socialista Pepe Blanco. Diari La Razón, també amb una foto de l'helicòpter del Papa marxant del Vaticà, ofereix una entrevista exclusiva amb el cardenal Tarcisio Bertone, el camarlengui, el secretari d'Estat, i destaca aquesta frase seva. El nou papa ha de tenir vigor i empenta per portar amb mà ferma el timó de l'Església, diu Bertone. I el periòdico titula Els correus de Martorell proven més espionatges, en aquest cas sobre les polèmiques pràctiques del dirigent de Convergència Democràtica. Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Mm. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I varietats importades des dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara tens taronges a només 89 cèntims al quilo.
I kiwi ibèric madur en terrines d'un quilo a 1,69 euros.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària. Impossible dir totes les aturades perquè ens farien massa llargs. La pluja ho complica tot plegat. Autopista de Maresme, durant el matí hi ha hagut 3 accidents. Queden aturades baixant cap a Barcelona entre Vilassar, Premià i Alella. Tot això cap a la ciutat com tal. Més endavant, el tram de Badalona també va tot carregat. I de pujada, anant cap a Mataró, a causa d'un accident hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en aquesta autopista del Maresme a l'altura de l'Illa. C58 amb retencions entre Sabadell i Badia, baixant cap a Barcelona. També van molt plenes les dues rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral. Vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, autopista del Garraf, aturades Gavà-Sant Boi, autovia A2, déu-n'hi-do, gairebé des de Pallejà fins a Cornellà, per tant també tot el cinturó de litoral, i la B23, una altra via amb aturades intermitents, baixant cap a Barcelona, entre Molins de Rei i l'Avinguda Diagonal, i uns 4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet no hi ha cap afectació derivada de la pluja, cap incidència destacable, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Situació, per tant, de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Vivim hores de pluges arreu de Catalunya per una llevantada a la costa i a les comarques de Girona. Durant la primera meitat del dia d'avui plourà encara arreu. En aquests moments els aiguats són gairebé generalitzats, amb l'única excepció de les comarques de Lleida. Les pluges seran molt abundoses a les comarques de Girona, de la costa i de les Terres de l'Ebre. A partir de la tarda, però, atenció, les precipitacions aniran cap al mar i les clarianes s'imposaran a tot arreu. El temps millorarà, serà estable demà i durant el cap de setmana i pujaran les temperatures.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments,
Hotel Restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel Restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
L'Església Catòlica viu el període de seu vacant des de fa poc més de 12 hores. Aquest concepte canònic es refereix al fet que la seu no està ocupada, en aquest cas la seu primada de Pere, la seu de bisbe de Roma. En aquest moment històric per l'Església, després d'una setmana on el Sant Pare ha donat els seus últims missatges, una de les persones que l'ha pogut saludar personalment, en aquest cas com a cap d'estat d'Andorra, és l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i precisament copríncep d'Andorra. Amb ell parlem uns moments en directe. Senyor arcabisbe Joan Enric Vives, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha viscut vostè aquesta setmana, la salutació que va poder fer dimecres després de l'última audiència al Sant Pare?
Sí, home, suposo que tots diríem, no, molt emotiva, molt... molt plena de tantes vivències, perquè el papa, per tot cristià, doncs és una persona molt única, i el seu magisteri, el seu servei, la seva persona, concentren doncs, moltes de les realitats de les quals nosaltres creiem. En ell hi ha Pere, en ell d'alguna manera veiem el centre de la unitat de tota l'Església. I a més aquest papa doncs, concentra unes qüestions més personals, que cadascú se les sap, diguem-ne, de la seva pregària, del seu sentir, que les seves paraules són portadores de la paraula evangèlica i són ressò de la veu de Crist, i per tant tot això ressona quan un el troba, tot això ho viu, encara que cada persona doncs, que el deu haver pogut saludar en algun moment o estar en alguna eucaristia presidida per ell, que és el que la gran majoria podem fer, és una de les vivències, tot això es concentra quan li dius un últim adéu i un últim moltes gràcies pel seu magisteri i per tot el que vostè ha fet i està fent, pel seu coratge, que és el que es va esdevenir aquest dimecres, precisament després de l'audiència, com vostè molt bé deia.
En aquest pontificat, el de Benet XVI, entre moltes altres coses, s'ha signat un concordat, el primer, entre Andorra i la Santa Seu, l'Andorra ja postconstitucional, la de la Constitució del 93, no?
Exacte, i per nosaltres, com es pot imaginar, doncs aquesta és una realitat molt important. Andorra és un país petit, passen coses, però tampoc en passen tantes, i històricament són fets que queden com una pedra miliar, no? Com una pedra que testimonia un treball dels andorrans i un treball de l'Església Catòlica, una nova mirada sobre les seves relacions, en el sentit que l'Església Catòlica, a través de la Constitució de l'any 1993, que es va adoptar al poble andorrà, ja estava reconeguda, surt en el text i es diu d'alguna manera, diguem, que les relacions tradicionals que hi ha hagut es mantenen i es valoren, precisament perquè és un país l'únic del món, no? Després de la ciutat del Vaticà, que és un altre tipus d'estat, doncs és l'únic que té un eclesiàstic com a cap d'estat, juntament amb el president de França, que són els dos coprínceps, que són el cap d'estat d'aquest petit país. Per tant, la relació amb l'Església Catòlica és una qüestió molt fonamental per aquest petit país. I sempre, aquesta és la tradició, sempre el bisbe ha estat, en aquests llarguíssims segles, des d'almenys el segle XIII i abans també, però el XIII, com a coprínceps, ha estat el cap d'estat. Però aquesta ha estat la primera vegada en què això es concordava. És a dir, que l'Església Catòlica s'hi ha compromès de forma internacional amb un tractat que ha de respectar que sempre, en principi, si els andorrans ho volen, és clar, doncs el bisbe d'Urgell podrà ser aquest cap d'estat que ells desitgen.
Hi ha com un aval de la Santa Seu que abans tenia com una mena de buit, no?, aquesta situació, no?, d'un
bisbe cap d'estat. Sí, abans, per dir-ho així, una situació de fet, no?, és com un senyor que et deixa, per dir-ho així, entrar sempre al seu camp i fer treballs al seu camp, i un dia t'ho signa, que sempre que vulguis entraràs. Home,
clar,
doncs és diferent.
És diferent,
primer,
i tant.
Es podria acabar en part en qualsevol moment, si l'Església hagués dit que un eclesiàstic no se li esqueia, que de fet ja ha de fer una excepció. El Codi de Dret Canònic, de fet, no és el que ho permet habitualment. Per això fa una excepció i té també tot una, diguem-ne, unes característiques i alhora unes conseqüències. Per això que ens ha semblat que nosaltres no hi podíem faltar, a dir-li adéu. Aquesta ha estat la sorpresa d'alguns, que diuen que com és que Andorra sí i d'altres que ha estat no. Doncs nosaltres ho vam demanar i la Santa Seu ha correspost a aquesta demanda de dir, mirin, si és que el Papa pot rebre'ns i rep alguns caps d'estat, a nosaltres ens agradaria ser-hi per dir-li moltes gràcies pel seu magisteri, per tot el que ell ha fet, pel seu treball incansable i tot el que d'alguna manera es concentra en aquest moment final, que jo crec que tots ho estem vivint com un gran signe dels temps, de tal manera que alguns potser no l'entenen, no el volen entendre. Encara algun article de premsa, doncs ahir mateix, doncs era molt dur amb el Papa, com si abandonés, perquè no l'entén, no vol entendre, no? I a mi em dol. Però em sembla que el poble de Déu, la gran majoria, tothom està veient que aquest Papa no abandona, no se'n va per portar una vida plàcida de sabatilles, pipa i estar repinat en un silló, sinó que va per servir encara, però d'una altra manera. Hi ha moltes maneres de servir l'Església. No?
Ell ho va dir així també dimecres. Una última qüestió, senyor arcabisbe Joan Enric, en la trobada personal amb els Sant Pares, van poder dir alguna frase, algun comentari dintre de la brevetat d'aquests moments?
Sí, exacte. Vostè ho diu, és breu, i ens havien dit, ja, perquè ningú es fes il·lusions, que seria un batxamant, un besamant, és a dir, vol dir una salutació, com els que van veure la televisió i veien que els cardenals d'un en un s'acostaven, deien unes paroletes i se n'anaven. I semblava que havia de ser això, però després, potser perquè no eren tants, i el Papa estava molt feliç després de l'audiència, amb la joia de la trobada amb tantíssima gent, com després va repetir ahir, doncs estava molt tranquil, en pau, ell irradia una gran pau de la persona que ha pres una decisió en consciència, la manifesta i la continua portant-la endavant amb coratge. Doncs va tenir temps, i en aquest temps que va dedicar-me, la veritat, doncs jo li vaig poder dir unes quantes coses, aquestes que li agraïem, i ell va dir doncs, que duia Andorra en el cor, Catalunya i Espanya en el cor, perquè recordàvem doncs, la seva vinguda de la seva família i les tres vingudes a Espanya, que ha estat un dels països que més ha visitat, i aquella memorable, tant la jornada de la família com a València, com sobretot la JMJ a Madrid. I doncs el Papa estava molt tranquil, amb molta pau, somrient, està bé, es veu una mica envellit de prop, la veritat és que sí. Se li veuen moltes taques d'aquestes que es formen a la pell, doncs quan un ja és ancià, i camina poquet a poquet, i va amb un bastó que s'acompanya, però és un bastó que, per donar-li seguretat, tens aquesta sensació, perquè després ja el deixa i està
camina
dret
bé,
tranquil·lament, no és que necessiti, no està dependent del seu bastó.
Sí.
I ens va donar, doncs, lògic, una benedicció i algun regalet. Tot sumat, doncs, va ser un moment molt i molt intens, que jo també m'havia dit gent que ho sabia que hi aniria, lògicament, els sacerdots i gent d'Urgell, doncs, escolta, prega, digue-li que hi som, digue-li, jo li els deia, jo els porto la motxilla, no?, els que jo porto anem tots junts, jo quan vaig amb la diòcesi i vaig amb tots els que estimem i, d'alguna manera, amb una petita i humil representació de tots els que estimem al Papa.
Moltíssimes gràcies, senyor arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Fem nostra des d'aquí també aquestes crides que vostè ara fa a la pregària de tots i que l'elecció del nou papa doncs, sigui un procés que culmini en l'arribada a la Seu de Pere del millor possible. De vegades és difícil humanament saber això, no? Qui és el millor possible.
Ens hem de preparar, sobretot els que tenim fe i els altres que tenen interès per aquesta institució doncs, que s'hi sumin. Perquè, doncs, esclar, tot serà comentat del dret i del revés. És a dir, la pobra persona que surti elegida, almenys en un primer moment, escolta, la seva biografia li va passar al Papa Benet, no? Que us recordeu que
sí. Que tenia la fama de...
Que si algú li buscaven un passat nazi, que si algú li buscaven una actitud autoritària i dominant. I, en canvi, em sembla que tothom s'ha acabat convertint durant aquests 8 anys en un fan del Papa, perquè hem vist que no era com Joan Pau II. No, és que serà diferent com provar probablement el cara emergirà de les eleccions en el conclave, també ho serà la seva biografia, les coses que l'han marcat, probablement, com algú ha dit, ja no hi haurà un papa que hagi participat dintre del Concili Vaticà II i conegui molt la intríngulis dels seus documents o del que s'hi jugava. Bueno, però tindrem una persona que portarà amb coratge i l'ajudarem amb la nostra obediència filial. Jo m'hi preparo i penso que tots ens hi hem de preparar, dir, sigui qui sigui, que compti amb mi i mirarem amb ell anar endavant en tot allò que l'Esperit Sant, no el primer dia, sinó que potser d'aquí uns mesos o d'aquí un temps li anirà dient que s'ha d'anar fent gràcies també al consell de tots. El papa governa, però també governa amb un equip de persones i també governa amb l'ajut de tothom i sobretot espiritualment amb el suport i l'estima de tothom.
Una abraçada a la diòcesi d'Urgell, a tots els bisbats de Catalunya i particularment avui a l'arcabisbe Joan Enric Vives, que vagi molt bé. Tindrem ocasió de tornar a parlar i segurament ja després de l'elecció del nou papa. Molt bon dia. Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau, molt bon dia.
I ara passen 5 minuts de 8:45, tertúlia d'actualitat amb Ignasi Ferreres, Salvador Aragonès i Josep Sabater.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Marina Rossell al Festival de Barnassans. El dissabte 2 de març, Marina Rossell canta Mustaki a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet de Llobregat. No te la perdis. Recorda-ho, serà aquest dissabte dia 2. Marina canta Mustaki. Històries d'opressió,
profetes, déus i tot. Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks, a través amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra. Benvingut al domini de la neu. No et perdis el campionat de la Copa d'Europa masculina d'esquí alpí els propers 2 i 3 de març a la pista Bet de Gran Valira Sol 10. Més informació a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Estem ja en temps de tertúlia d'actualitat. Saludem Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
També Salvador Aragonès, periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi d'aquest arcabisbat, avui comptem amb la presència del periodista Josep Sabater, col·laborador de la Delegació de Mitjans de l'Arcabisbat de Tarragona. Senyor Sabater, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, l'Església Catòlica ja està en període de seu vacant. Com han viscut vostès aquests moments tan importants en la vida de l'Església i en el món? Tenint en compte també l'interès mediàtic i social per aquesta notícia.
Jo ahir estava anava d'emissora en emissora perquè m'havien demanat els meus serveis per comentar precisament l'últim dia del Papa Benet XVI i vaig veure en directe tot l'aconteixement, diríem, de... Va ser molt emocionant, jo diria que va ser una cosa emocionant, i diria per una raó molt senzilla, no? Perquè aquest era un papa que es va fer estimar I tot i substituint un papa molt carismàtic com era Joan Pau II, i tothom deia, home, com Joan Pau II no n'hi haurà cap més, etc. Doncs aquest ha sigut un papa que es va fer estimar molt per la seva humilitat, per la seva senzillesa, per la seva intel·ligència, per la seva paternitat, no? I llavors diríem que ahir la sensació que jo vaig tenir és que mancava una paternitat, no? O sigui, ens vam quedar orfes, diríem, d'alguna manera, i això, doncs, evidentment, diríem, sentimentalment, doncs, és una situació, diríem, de tristesa, no? Bé, ja sé que d'aquí uns dies tindrem un altre papa i tal, però vull dir, amb un papa, doncs, que te l'estimes i que realment, doncs, vull dir, li tens afecte, oblidar no, vull dir, deixar aquesta paternitat és, evidentment, costa, Tant, jo crec que per ell també, vull dir, jo també pensava en ell, diu, aquesta paternitat que té com a pare de l'Església, vull dir, jo crec que li costarà molt també deixar-la. Sí, sí. No la deixarà, perquè, doncs, vull dir, qui estima, doncs, estima al final, no? Fins al final ja és el que ell farà com a peregrí, que va dir que circularà ara per la Terra els seus últims dies, no? Sí, sí. Però hi estimarà tots, però, vull dir, a nosaltres, els que estem aquí, doncs, vull dir, clar, és una paternitat que ens manca. Jo crec que aquesta és una visió que jo vaig tenir ahir, no?
Ell, d'alguna manera...
Una visió molt personal,
Sí, 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 no? Li agraïm que ens la manifesti. Benet XVI ha assumit, diguéssim, el pontificat no pas com un premi al final de la seva vida, sinó com un servei més.
Com un servei, sí.
I al final de la seva vida ell pensa que per la manca de forces doncs ha d'estar d'una altra manera, i aquesta és potser una mica l'essència de la renúncia. Senyor Sabater, com ho ha viscut vostè? I senyor sí, Ferreres, després.
Conscient que estàvem vivint un moment històric tant per l'Església com també per tot el món. El papa Benet ha estat un papa d'un gran nivell intel·lectual, teòleg i filòsof, amb una senzillesa i una humilitat extraordinàries, i que, evidentment, ha tingut i tindrà encara més un gran impacte a l'Església. Ha estat un home senzill, un home de treball, de servei a l'Església, i per això va acceptar el càrrec. Tenen molt gran record, molt bon record del papa Benet XVI.
I, senyor Ferreres, vostè ho ha viscut,
sí,
també.
Sí, jo ho he viscut, però no amb aquesta sensació d'orfanesa que deia el company Salvador, sinó amb naturalitat, i per tant no he tingut aquesta sensació d'haver-me quedat sense el pare, perquè he pensat que, senzillament, ha renunciat en plenes condicions intel·lectuals i, en canvi, envellit, però no deteriorat físicament, diguem-ne, i, per tant, estalvia, per entendre'ns, a l'Església i al conjunt, dels seus seguidors i del món, l'espectacle, dit així entre cometes, que va produir la mort del papa anterior, que, a més, va ser viscut, diguem-ne, avui dia, amb els mitjans de comunicació, minut a minut, i un sofriment i una angoixa.
L'agonia que va tenir.
L'agonia aquesta. I, per tant, jo crec que he donat un exemple de... Un exemple que marcarà futur, jo crec, diguem-ne, i que de humilitat i de saber deixar, diguem-ne, la direcció de la nau al moment oportú. Un acte fet a consciència. Hi havia 6 segles que no es prenia una decisió d'aquest tipus, però, diguem-ne, el món evoluciona i també l'Església, diguem-ne, ha pres nota. Jo crec que, per altra banda, vaja, tothom ha lloat d'aquest... dels crítics en sentit positiu que s'han fet, és dir, és el papa intel·lectual més potent en molts segles, per entendre'ns, que hi ha hagut, des de vista de la seva relació individual i tot això.
El que vull dir és que no estic aquí ara i he expressat una meva situació personal, i efectivament ahir a les 8 del vespre, quan dius ja no tenim papa, perquè vull dir, no dic que la renúncia del papa fos, jo l'accepto moltíssim i bueno,
sí, però aquesta encantat. Sensació és
però la sensació de dir, home, a partir d'avui ja les llums del Vaticà es van apagar, van desaparèixer els guàrdies suïssos i tal, és allò
és
que dius,
trista,
és un buit, no?
Sí, sí.
És un buit que et queda, doncs aquell buit, doncs jo l'he volgut expressar aquí d'una manera molt personal, no?
I estic segur que aquesta sensació d'avui la comparteix molta gent, molts creients. Ahir nosaltres vam poder veure a través de les pantalles moltes llàgrimes als ulls dels col·laboradors del papa quan l'acomiadaven, i això és una expressió doncs també extensiva a tot el poble cristià.
Sí, deixeu-me fer una... aquest fenomen, lògicament, també s'hauria produït si hagués perllongat la seva, el seu mandat, el seu, càrrec, fins a la seva mort. I llavors també, diguem, hi hauria les expressions també humanes de, de quedar-se orfe, de plorar, de acompanyar, de la pèrdua, de quedar-se sense
el mateix pare. Va passar quan va morir Joan Pau II.
Exacte, per això vull dir.
Et quedes, el que passa és que ahir va ser tan especial, perquè va ser totalment diferent. Dius, no, les 8, va ser, el rellotge va marcar, sí, que els guàrdies suïssos allà es van quadrar, amb aquells gestos que fan tan així, tan originals. Dius, bueno, desapareix la guàrdia suïssa, per tant, ja el papa ja no és papa, és papa emèrit. En fi, totes aquestes coses, vull dir, bueno, a mi em van produir una sensació, diríem, de tristor, diríem, no? De tristesa, perquè, vull dir, home, l'Església continua i si Déu vol, doncs, d'aquí pocs dies hi tindrà un altre papa i s'acabarà, no? Però, vull dir, la sensació aquesta a les 8 del vespre jo la vaig tenir.
Sí. Repassem alguns aspectes relacionats amb aquesta notícia de la renúncia del papa i l'inici de la seu vacant amb el Gerard Carrió. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Breument fem algunes pinzellades d'aquests temes que ja hem comentat i altres que comentarem ara.
Doncs sí, dir que la Cúria Romana posarà en marxa la successió de Benet XVI i prepara la primera congregació cardenalícia que es preveu doncs, que sigui pel dilluns vinent, dia 4 de març. El papa Benet XVI va destacar, entre d'altres aspectes, que estimar l'Església significa també doncs, tenir la valentia de prendre decisions difícils. D'altra banda, també doncs, deixa de ser papa Castel Gandolfo. Després de 3 hores d'abandonar el Vaticà, va deixar de ser papa ahir a les 8 del vespre. I el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, doncs, es va acomiadar personalment del papa i el Sant Pare doncs, els va agrair a tots la seva gran col·laboració durant aquests 8 anys de pontificat.
I si tenim temps parlarem del Consell de Ministres d'avui, perquè el govern de Mariano Rajoy estudia el dictamen que avala des del Consell d'Estat la possibilitat de portar la declaració sobiranista del Parlament Català al Constitucional. Doncs gràcies, Gerard. Més notícies després. Bon dia.
Fins després a les 9.
Continuem amb la tertúlia. Quan passa un minut de 9:15, l'estem compartint amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller Ignasi Ferreres, amb el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i amb el també periodista de la Delegació de Mitjans de l'Arquebisbat de Tarragona, Josep Sabater. Bé, què passarà a partir d'ara? Sembla que ja és segur, encara no s'ha confirmat oficialment, però sembla bastant probable que dilluns comencin ja les congregacions generals dels cardenals.
No, sí, començaran dilluns. Sí. Això ho va anunciar ahir el padre Lombardi, em sembla.
Sí, no ho va dir segur perquè serà avui quan el cardenal Degà farà la convocatòria formal dels cardenals, però vaja, gairebé tots són a Roma, no?
Sí. No, bueno, ahir en faltaven bastants encara, eh? Perquè...
En faltaven alguns encara.
Sí, jo sí que... Bueno, perquè, esclar, la gent doncs, té gent complicades i gent que ve de molt lluny i té que deixar les coses doncs, molt lligades allà al seu país o la seva diòcesi, perdó, i llavors, doncs, lògicament i diu, bueno, jo me'n vaig a Roma i potser per 3 setmanes o 4 setmanes, no és una cosa fàcil de deixar-ho tot, no? Per tant, jo crec que encara en faltaven i bueno, de totes maneres, jo crec que els 116 cardenals, me sembla que són els electors.
Sí, o 115, potser, sí. Vaja, sí. Bueno, per qui anirà la cosa?
A mi em surten 116, però bueno, és igual, perquè n'hi ha 2 que no hi seran.
Ja ho aclarirem, sí.
Sí, ja ho aclarirem, això. Llavors, i potser em faltarà algun altre, eh? Perquè dius, no se sap mai què pot passar d'aquí a que es comenci el conclave, no? Llavors, doncs diríem, bueno, jo crec que ara aquestes organitzacions preparatòries serveixen una mica per... Els cardenals estudien una mica com està l'Església, no? Què és el que necessita l'Església avui dia i quin és el moment en el que es troba, diríem, la barca de Pere, no? I què és el que necessita, no? I què és el que necessita i quins són els impulsos que necessita i tal. I a partir d'aquí, doncs, més endavant, doncs, ja busquen quina persona és la més adequada per dur a terme, diríem, aquesta travessia de la barca de Pere pel món, no? Llavors, doncs, vull dir, buscaran la persona que pugui substituir a Benet XVI, no? Però vull dir, aquests primers dies són de més de consultes, d'anàlisi, etc. No? I les congregacions es reuniran cada dia.
Sí.
Cada dia hi haurà una congregació i podria haver-hi dos, també. Però, bueno,
són reunions de cardenals.
Són reunions de cardenals que aquí intervenen no solament els electors, sinó també els no electors, és a dir, que participen en aquestes reunions prèvies.
Els que tenen 80 anys o més, no?
Sí, els que tenen 80 anys o més, que són molts, eh?
Sí,
són
sí.
Molts. I a més no s'ho volen perdre, perquè clar, diu, ja que m'he perdut el conclave, però això, aquestes reunions no me les vull perdre, perquè clar,
a més
poden ser els cardenals en aquestes reunions.
Cardenals, no? Llavors, si sumem els no electors, em sembla que es duplica de llarg.
Es duplica, sí,
la xifra
es duplica.
De 115, sí.
És que la vida d'un cardenal és llarga, eh?
Sí, sí, està bé, està bé. Ja ens alegrem que visquin anys. Sí,
sí, sí. I llavors, doncs, vull dir, no, i a més alguns d'ells, per exemple, aquests que formaven part la comissió del Batilix, doncs són els tres, són de més de 80 anys.
80 anys, entre ells Arranz.
Sí, Arranz i el mateix Tomko. I la... sí. Llavors, doncs vull dir, bueno, i estan en perfecta situació
de salut
i de tal. Vull dir que n'hi ha que estan bé, n'hi ha que no estan tan bé, però clar, a partir dels 80 anys doncs pot passar qualsevol cosa,
clar,
no?
Ja ho crec, ja. Bé, senyors, abans del que comenta el senyor Aragonès, que és molt interessant, què creuen que pot passar de cara a l'elecció del Papa? O també els pregunto si volen manifestar alguna preferència per algun nom. Ahir, per exemple, alguns dels que van intervenir en el programa especial del vespre, entre ells Francesc Torralba, es van mullar per algun. No.
Per qui es va mullar el Francesc Torralba?
Després ho diré. Primer diguin vostès.
No, és que jo el tenia prèvi amb una altra emissora de ràdio.
Ah, doncs...
I llavors no el vaig sentir exactament el que deia, però em sembla que ho va dir també allí. I
segurament va dir el mateix,
però devia dir el mateix, clar, perquè...
No, el que no es va mullar, naturalment, és el cardenal Martínez Sistac, que també va intervenir.
Ell no es podia
ell
mullar.
Ell no ho pot fer, però...
Efectivament. Jo vaig estar veient ahir al vespre una estona el programa aquest Porta a Porta de la RAI 1,
sí,
el Bruno Vespa, i llavors estava dedicat monogràficament a aquest tema, o vaja, substancialment tot el tros que vaig veure jo. Llavors, una mica la idea que primava allà, hi havia molts representants i, de l'Església, hi havia cardenals, hi havia, clar, experts en la qüestió, deien que aquesta primera fase de seu vacant pues, la dedicaran una mica el que ens deia abans en Salvador, no? A identificar les necessitats de l'Església avui. Quins reptes té, quin món s'enfronta, o sigui, a buscar la tipologia, una vegada dits els problemes als que haurà de fer front, buscar la tipologia de papa que en tot cas millor pot de respondre, diguem-hi, amb aquestes reptes, amb aquestes necessitats. I sols llavors, a partir d'aquella fase, es aniria a buscar la persona que pugui respondre. O sigui, a mi em sembla una metodologia correcta. Definir quin és el problema, ho dic així entre cometes, i després, quina és la persona que pot donar millor resposta a aquesta.
Quina és la situació de l'Església?
Prescindint de si nacionalitats, aquelles especulacions que es fan,
si ha de ser italià, si ha de ser sud-americà...
Perquè, a més, això cada vegada més està en contra de la universalitat de l'Església, de la catolicitat. Per tant, diguem-ne, el tema de la nacionalitat és un element que no hauria...
I, a més, els cardenals electors pertanyeixen a 45 països, és a dir, que, per tant, si anéssim per nacionalitats ho tindria complicat, també, no?
Senyor Sabater,
jo simplement penso el mateix, que s'ha de buscar la figura del papa que pugui adequar-se a la realitat actual de l'Església i del món. És buscar la persona idònia, la persona més adequada. Però en qualsevol cas el que s'ha de fer és tenir plena confiança que l'Esperit Sant sabrà a qui s'ha d'elegir.
Doncs tant de bo que aquesta inspiració de l'Esperit Sant, que sovint es troba en detalls, no? Aquestes congregacions també serveixen perquè amb la pregària doncs, els cardenals, dins aquest diagnòstic de l'Església i del món, puguin pensar en possibles perfils. I així tot, és difícil posar-se d'acord d'entrar. Aquest consens de dos terços serà complicat d'assolir.
No és fàcil. Perquè són molts, que s'han de... I a més, moltes cultures diferents. Cardenals que procedeixen de moltes cultures i de moltes, diríem, i de moltes...
realitats socioeconòmiques i socials molt diferents.
No? Llavors, doncs, vull dir, no és fàcil, això.
Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Josep Sabater des de Tarragona, el també periodista Salvador Aragonès des de l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona i també l'exconseller Ignasi Ferreres. Senyors, deixem aquí el tema de la renúncia del papa, que ja és efectiva, com saben tots els oients. Ens queda anunciar-vos, amics oients, que a partir de les 9 farem el cinquè especial, el 7 d'ons de Benet XVI, avui dedicat a la visita del Sant Pare a Barcelona, l'històric 7 de novembre, els dies 6 i 7 de novembre de l'any 2010, i ho farem ni més ni menys que amb la presència del qui va ser el coordinador general d'aquells actes de la visita del Papa, el jesuïta i secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig. Ara, en els minuts que ens queden, senyor Sabater, senyor Aragonès i senyor Ferreres, parlem d'aquest tema de la declaració sobiranista i del que va dir ahir el Consell d'Estat en un pronunciament que segurament farà que el Consell de Ministres prengui alguna decisió avui. No està obligat a fer-ho, perquè el dictamen no és vinculant, però podria ser que recorrés al Constitucional aquesta declaració. Què en pensen? Què opinen d'això?
Miri, no seria cap sorpresa que ho presentés, doncs perquè el tarannà del govern central respecte al fenomen sobiranista, la resposta, diguem-ne, és de duresa i posar-hi màxim de pals a la roda, qualsevol cosa que sigui l'afirmació de Catalunya. Jo només voldria recordar, malgrat tot, i ho dic perquè la memòria no s'ha de perdre, és que el Parlament de Catalunya, en diverses ocasions al llarg dels anys passats, ha fet afirmacions, pronunciaments solemnes, formals, del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per tant, i durant tots aquests anys, que han sigut més d'una ocasió, han sigut diverses, doncs el govern central no ha presentat cap recurs, diguem-ne, d'inconstitucionalitat, i s'ha afirmat el dret d'autodeterminació. El dret d'autodeterminació, doncs, vol dir la capacitat de decidir el que vols ser tu. Una forma de dir, escolta, jo soc sobirà per decidir. El problema de fons és que aquí s'està confonent el dret a decidir amb que l'opció única és independència. Un pot decidir blanc, negre o gris. I, per tant, hi ha una trista confusió, diguem-ne, una confusió metodològica i conceptual interessada, perquè interessada inclús per una banda i per altra vegades. L'autodeterminació, si tu ets autodeterminista, vols dir que ets independentista, doncs hi ha gent que farien ús del seu dret a decidir votant que no, per exemple, o abstenint-se. Per tant, diguem-ne, sí. És un cert parany del punt de vista, ara, del punt de vista del mètode.
Sí, sí, senyor Aragonès.
Sí, bueno, jo penso que la funció del govern en aquests moments seria millor, diríem, agafar i fer una mà
estesa
a Catalunya, doncs, i començar un diàleg, que crec que amb un diàleg totes aquestes coses doncs podrien resoldre's, no? Jo penso que des de les instàncies de la societat civil i des de moltes instàncies polítiques, entre ells el rei, diríem, doncs, que creuen que el diàleg doncs podrà resoldre les diferències existents i no fent aquest tipus de coses que hi va dir el Duran Lleida, per exemple, no és la millor manera de tenir una mà tesa en el diàleg, la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat, no?
Uh-huh. I senyor Sabater?
Sí, és molt bé que el govern vol donar un cop de força per demostrar la seva diguem-ne, força, i no es vol arriscar a fer una consulta. Aleshores, hi ha vist també el full de ruta del Parlament, entenc que el que s'ha de fer és fer un cop de força, dir aquí estem nosaltres, i a partir d'aquí potser llavors intentar el diàleg. Però si primer es dona el cop de força i després es va al diàleg, és el malament rai.
Sí. Jo, lligant amb el que diu vostè, senyor Sabater, diguem-ne, bé, cop de força ja ho està demostrant, que és l'estratègia que estan seguint, però això porta amb un atzucac. Jo crec que el govern central, en aquest cas...
Un carrer sense sortida.
Un carrer sense sortida, un carreró, diguem-ne, bueno, quina perspectiva porta això? D'enfrontament progressiu? Jo crec que, diguem-ne, ells s'han de mullar. Agafant alguna iniciativa, diguem-ne, que seria, diria, per la via del diàleg, com apuntava, perquè apuntava amb els meus companys, doncs perquè quan hi ha un problema el que s'ha de fer és parlar-ne, diguem-ne. Fins i tot quan hi ha guerres, hi ha un moment que diuen, escolti, si aquí no en sortim, a veure si trobem una treva. Bueno, perdoni pel símil, perquè aquí...
No té res a veure, però
sí, diguem-ne, no. Que quan hi ha posicions...
En els moments més difícils...
Els moments difícils quan més s'ha de parlar, sí. Diguem-ne, i rebutjar, per tant, la comunicació i el respecte a l'altre, doncs és mala manera.
I potser Rajoy tindrà algun gest no presentant aquest recurs? Podria ser un gest per obrir el diàleg, aquest?
Jo no ho descartaria. Jo no ho descartaria. Almenys jo personalment ho desitjaria. És més, jo crec, diguem-ne, que està... Diguem-ne, si és un dirigent de qualitat, ho digui així, hauria de fer un gest de dir, escolti, jo que se mostri que allò que diu moltes vegades, estic disposat al diàleg, doncs que parli.
jo penso que en aquests moments, a més, ho té millor, perquè amb el PSOE, diríem, dividit entre el PSC i el PSOE i totes aquestes coses...
Tot el que ha passat aquesta setmana, ja ho
sabem. Per què? Perquè, doncs, vull dir, precisament per aquest tema, llavors, doncs, vull dir, clar, les bases del PP demanen guerra i tot el que vulguis, la resta de l'Estat, no? Però, vull dir, no és aquesta, jo crec que si ell ha de servir, diríem, doncs, aquesta gent que demana, doncs, la guerra i tal, jo crec que l'altura de mires que ha de tenir un home d'Estat, doncs, s'ha de d'obrir el diàleg, eh? Jo penso que aquesta és la solució, vaja.
Ens trobem en un joc de tàctiques, a veure quina tàctica, quin pas d'un a un i quin pas d'un a l'altre, i segons els passos es va avançant. Espero que s'avanci.
Doncs ho esperem també tots pel bé comú i també pensant en un camí cap a la sortida de la crisi que sigui més plàcid, que no tingui aquestes turbulències.
Sí. I el moment, jo crec que ara seria en aquest moment un moment precís, adequat per agafar la iniciativa, per això que ha assenyalat el company, que és que el PSOE està molt, molt, molt debilitat i que, per tant, diguem-ne, moltes vegades aquest tipus de moviments el govern o el partit del govern no els vol fer perquè pensa que llavors l'oposició portarà l'oposició sistemàtica. I en aquest cas...
Es menjarà la...
Exacte, i per tant, això, en aquest risc, no hi és en aquest moment i està en unes bones condicions d'agafar la iniciativa.
Ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació. Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres i des de Tarragona, Josep Sabater. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Bon dia.
Abans de tancar el temps de tertúlia, us anunciem, amics oients, que tenim dos forfets per regalar-vos. Si voleu aquests dos forfets, l'únic que heu de fer és trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Podeu fer-ho ara. El primer que truqui s'emportarà els dos forfets per esquiar a Gran Valira, Andorra, avui mateix. Ara les notícies, després el comentari de Josep Maria Balcells i el 7 d'11 de Benet 16, a banda de l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça, el cinema i la televisió i més coses fins a les 10.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Avui acumulem una mica de retard, però des del primer cafè de Ràdio Estel anem recuperant el temps després de l'antepenúltim especial sobre Benet XVI, en el primer dia de seu vacant a l'Església. Avui parlarem de Roma, a l'espai de pelegrinatges i viatges del Club Més Amics, espai que tanca la setmana en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanya, com sempre, la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I avui ens visita, d'altra banda, també Xavier Guerrero, que és comercial de Route Travel, l'agència que col·labora amb el Club Més Amics en l'organització dels viatges. Senyor Xavier Guerrero, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I de Roma acaba d'arribar Ramon Uller, que és el delegat diocesà de mitjans de comunicació de l'arcabisbat de Barcelona i un home que també està tenint al costat del cardenal Lluís Martínez Sistac una participació important en el que és la preparació logística, espiritual i en general d'aquest pelegrinatge que es farà del 18 al 20 de maig, coincidint amb la Pentecosta a Roma. Senyor Ramon Uller, molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Em sembla que la presència de vostè entre nosaltres avui és per comentar algunes novetats sobre l'organització d'aquest viatge. Què ens pot dir?
Bueno, les novetats d'aquest viatge, que jo crec que la més important de totes, és a part de l'organització, és el fet de que suposem que comptarem amb un nou Sant Pare. Per tant, una de les coses importants del peregrinatge de l'arxidiòcesi és que es podrà comptar en la presència de tots aquells peregrins que hi participin a la missa que oficiarà el Sant Pare el dia de Pentecosta. Per una altra banda, puc dir-los ja que ahir vam poder estar amb el senyor cardenal a la tarda visitant la Basílica de Sant Sebastià en Catacumbes, precisament per parlar de tota aquesta situació amb els responsables d'aquella església, i el senyor cardenal va poder fer una visita que va ser molt agradable i que avui penjarem a la web, incloent les seves pròpies paraules des de la Basílica o des de l'església de Sant Sebastià en Catacumbes. Per tant, jo crec que té, a part de l'al·licient que sempre té Roma, doncs té dos al·licients importants, no? Poder estar en una missa amb el Sant Pare i poder estar també presidit pel nostre cardenal en una celebració en l'església de la qual ell és titular.
I que, a més, nosaltres visitarem el pelegrinatge que anirem.
Efectivament.
El grup de, bueno, de catalans que hi anirem.
Els que
i
s'apuntin, que encara es pot apuntar gent.
I
no,
tant.
No? Suposo que Ramon Uller ha pogut veure aquests dies, amb l'emoció d'aquest moment històric per l'Església a Roma, un cardenal Martínez Sistac content amb la perspectiva d'aquest pelegrinatge, tot i que sembla que falti molt, perquè encara no s'ha elegit el papa, però falta poc ja.
Sí, no, el senyor cardenal estava parlant ahir molt entusiàsticament i molt entusiasmadament amb els franciscans que custodien aquesta església, explicant-los el sentit de la peregrinació i la il·lusió que li feia, i també mirant una mica d'aspectes que es podrien veure amb els nostres peregrins. Per exemple, entre ells, el poder fer una pregària davant del crucifix, en el qual Sant Felip Neri acostumava a resar sempre que passava per aquesta basílica, que és un lloc important d'aquesta església. Per tant, vull dir, hi ha un entusiasme optimista en un moment en el que el senyor cardenal té un gran interès i una gran il·lusió perquè la diòcesi es pugui peregrinar en l'any de la fe a Roma.
Pelegrinatge que és del dissabte 18 al dilluns 20 de maig, passant pel diumenge 19, que és Pentecosta. Senyor Xavier Guerrero, comercial de Route Travel, més coses per comentar breument, mentre ens escolta també Ramon Uller, d'aquest viatge, d'aquest pelegrinatge.
I tant, arrel del que ha dit en Ramon, us diré que bueno, hi han preparades unes visites a la Basílica de Santa Maria de Major, on es farà l'Eucaristia, presidida pel cardenal. Aleshores, també es visitarà el Sant Joan de Letrà i la Basílica de Sant Pere Encadenat. Aleshores, un dels plats forts de la jornada, com heu comentat prèviament, serà el diumenge de Pentecosta, que es farà la missa presidida pel nou Sant Pare, que tenim el moment de
suspendre. Ens falta posar la casella del nom, del nom del Sant Pare.
I concelebrada pel nostre cardenal, l'arcabisbe Lluís Martínez Sistac.
Sí.
Molt bé. I llavors, el dia següent, doncs, com han comentat en Ramon també, es farà la visita a les catacumbes de Sant Sebastià, i allà doncs, també per la tarda es veurà Sant Pau Extramurs. Per tant, és un programa atapeït, un programa dens, però programa força interessant.
Les quatre basíliques majors, exactament, començant per la de Sant Joan del Laterà, que és la catedral de Roma, pròpiament.
Així és, sí. Així és.
Doncs molt bé, Ramon Ull, algun comentari més sobre aquestes i altres...
Jo volia fer un comentari que sí, potser pot resultar una mica anecdòtic, però que crec que és significatiu. Abans d'ahir i l'altre, passejant i preparant els documentals que hem preparat des de la plaça Sant Pere i podent entrevistar moltes persones, hi havia un sentiment que ens va quedar a nosaltres, és a dir, la plaça Sant Pere, que estava plena de gom a gom el dia que es va despedir el papa Benet, i vam trobar una falta, potser perquè era un dia molt especial, era un dia laborable, etc., però no s'hi veia, diguem, un gran reflexe de persones de les diòcesis espanyoles, el qual vol dir que si en l'any de la fe la nostra diòcesi logra fer un bon peregrinatge, doncs ens veurem i podrem fer una mica més de soroll a la plaça de Sant Pere, que crec que serà també una forma de manifestants aplegats doncs, al costat del nou Sant Pare i al costat del nostre bisbe.
Un detall important, perquè habitualment sí que hi ha gent d'arreu d'Espanya en aquestes audiències setmanals. És un dels països que més es fa presents a Roma, però vaja, significatiu que aquesta vegada, no sabem per quin motiu, però no s'hagi produït una afluència tan gran. Nosaltres hi contribuirem al maig, en qualsevol cas. Ramon Uller, vull acabar agraint-li també a vostè la possibilitat que en l'especial sobre la renúncia de Benet XVI i al vespre tinguéssim en directe, i a més molt content i alhora molt relaxat, el cardenal Martínez Sistac des de Roma.
Sí. Estava esperant la vostra trucada amb molta il·lusió perquè us estima molt a Catalunya Ràdio
Catalunya Cristiana
i a tota la gent que escolta la d'això. Aquests dies el senyor cardenal puc assegurar-vos que ha estat absolutament desbordat ahir al matí per tota la premsa internacional, donat que va ser el primer cardenal que va sortir del lloc i, per tant, quasi no vam poder parar l'avalanxa de televisions i de reporters d'arreu del món, no? Però ell va voler fer un signe especial amb els nostres mitjans i vam poder fer un apartat i vam poder dedicar un temps a tota la cosa i a totes les informacions als vostres mitjans, entre els quals ell té una gran il·lusió pels mitjans que d'alguna manera representen la veu de l'arquebisbat.
Moltes gràcies, senyor Ramon Uller, delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, i esperem que ens pugui tornar a parlar de Roma abans del pelegrinatge, també amb el context del conclave i l'elecció del papa. Segur que tindrà vostè molta feina, com tots.
Aquests dies tots anem de bòlit.
Sí. Adéu-siau, una abraçada.
Adéu.
Gràcies.
Seguim en aquest espai dels viatges i pelegrinatges del Club Més Amics, amb el qual tanquem setmana, amb la presència de Xavier Guerrero, comercial de Route Travel. Recordem que per apuntar-se a aquest pelegrinatge de l'any de la fe a Roma es pot trucar al 93-409-2770 amb la Núria Ortín, que atendrà qui truqui, sobretot als matins. I també en la pàgina web www.clubmes.cat. Clubmes.cat. És ben fàcil d'arribar.
Allà, de fet, ja el programa està penjat, però bueno, si qualsevol persona vol que li enviem, evidentment, o volem més informació, que truquin, perquè és un pelegrinatge que val molt la pena, no?
Són pocs dies i ben aprofitats.
Exacte.
És la gràcia d'aquest pelegrinatge. Senyor Guerrero, alguna cosa
sí,
més per comentar?
Sí, us animem, arrel del que heu comentat prèviament, us animem a que us apunteu, n'hi ha places, estan tenint aquests dies, s'ha notat una embranzida de trucades, de mails, de persones interessades, les inscripcions van en bon ritme, però us animem a omplir, com deia en Ramon, a intentar omplir la plaça, mai millor dit.
Al màxim que es pugui, no?
Aleshores, penseu que és un programa força interessant, es visiten llocs molt emblemàtics de Roma i sobretot s'assisteix a unes dades molt especials, unes dates amb les quals existeix el suspens de qui serà el nou pare, el sant pare, sí. I llavors pues, això encara li afegeix,
és un plus
que li afegeix a l'encantador que és Roma, la meravella de tots els llocs que hi ha allà i aquest moment tan especial. Per tant, us animem a que us apunteu del 18 al 20 de maig, és festa, dissabte, diumenge, és Pasqua, Granada, Barcelona.
Molts llocs de Catalunya, dilluns és festa. Sí.
Oli Montllum, perquè és bona època, no són dies feiners i es pot anar. I visitar Roma sempre és fantàstic.
Doncs quan falten 2 mesos i mig, animem els que vulguin decidir-se, els que s'ho puguin plantejar. Recordem el telèfon 93-409-2770 i la plana web www.clubmes.cat. Núria, per acabar, podem comentar que entre les últimes activitats del Club Més Amics hi ha l'èxit, podem dir, oi?
Èxit.
Del recés de divendres passat. Un èxit total.
Èxit, ja ho vam dir divendres passat. Per cert, una salutació a totes aquelles persones del club perquè ens diuen, us escoltem cada divendres? Dic, doncs molt bé, gent sobretot que va venir del recés. Dic, ja ho direm. Estàvem molt contents perquè va ser un recés, bueno, va venir el bisbe del Tebull, és un recés que agrada molt, que és una trobada de germanor molt, bueno, molt intensa i ho sabeu, per divendres passat vam dir és que no cabia ningú, o sigui, vam haver de tancar inscripcions, que ens va ser molt de greu, però la gent que hi va assistir bueno, molt, molt, molt contents.
Buscarem un lloc més gran, potser per l'any que ve, perquè si l'èxit és... amb tot l'agraïment a les manetes del carrer Anglí,
que van acollir-nos molt bé. I un petó des d'aquí, perquè ens van acollir molt bé. Sí, la veritat és que va estar un recés molt maco.
Ho celebrem. Recés de Quaresma, una estoneta no massa llarga a la tarda, 3 hores...
Vam fer el Via Crucis pel claustre, mossèn Jaume Aymar, i el recés amb el bisbe. Perfecte.
Ho deixem aquí. Gràcies, Núria Ortín, i gràcies, Xavier Guerrero. Tenim una excursió a la vista, també.
El dia 16 de març, en recordeu-vos, qui vulgui més informació, que ens truqui.
Adéu-siau, que vagi bé. Gràcies,
senyor Xavier Guerrero. Bon cap de setmana.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel.